la mañana.
COPE Vinaròs.
Estar informado. Hola, què tal? Molt bon dia, sóc Laura Puig i estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Avui és dimecres, 4 de novembre, i tenim per davant una hora per a contar-te tot allò que passa al teu voltant, a la teua comarca. Encetem la mañana de COPE en el Maestrat. Obrirem el nostre programa d'avui a Benicarló. La regidoria de Cultura ha encetat un nou projecte anomenat Benicarló Negre, amb xerrades, taules rodones i projeccions relacionades amb el gènere negre. Josep Barberà és el regidor de Cultura i ens farà 5 cèntims al voltant del cicle. A més, també volem parlar amb Barberà, que tal i com vam avançar ahir, és el cap de llista d'Esquerra Republicana del País Valencià per a les eleccions del 20 de desembre. A Vinaròs, el consistori i la Diputació estan pendents de la signatura d'un conveni que regule tot el procés de les excavacions al Puig de la Misericòrdia. Marc Calvella, regidor de Cultura a l'Ajuntament de Vinaròs, ens parlarà sobre els objectius que busquen amb l'esmentat conveni. El consistori Peñíscola du 3 mesos amb el portal de la transparència en marxa, completament operatiu, i avui la regidora responsable de l'àrea, Sandra Albiol, ens contarà com està funcionant i quines són les opcions i les informacions més consultades. El PP de Vinaròs, a través del seu portaveu adjunt, Lluís Gandia, li recorda a la regidora d'Esports que du més de 4 mesos sense convocar el Consell Municipal d'Esports. Escoltarem les seues declaracions. Actualitzarem, com sempre, les notícies a la 1 de la tarda i parlarem a la tornada de Cultura Vinarosenca. I ho farem, d'una banda, amb el president de l'Associació d'Amics de Vinaròs al voltant de les activitats que tenen programades, i d'altra, amb la responsable de la Fundació Caixa Vinaròs, Nati Romeu, que ens detallarà també la intensa agenda programada per al mes de novembre per part de la Fundació. De seguida entrem en matèria, però abans ens toca repassar l'última hora informativa i ho fem, com sempre, en titulars. Gas Castor. Continua el jutjat d'instrucció número 4 de Vinaròs el juí sobre la planta de gas Castor. Jorge Sanz Oliva, que el 2006 era el director general de Política Energètica i de Miners, assegurava, segons el diari Mediterrani Oir, que no era competència seua, sinó del Ministeri de Medi Ambient, dictaminar si hi havia possibilitat de sismes derivats de l'activitat de la planta. Una delegació de regidors de Compromís de Vinaròs i Benicarló es reuneix amb el secretari general d'Infraestructures, Manuel Niño, i amb representants d'ADIF per a traslladar el malestar per la falta d'inversions en infraestructures viàries i especialment ferroviàries en les comarques de Castelló. La policia local de Vinaròs informa que la Direcció General de Trànsit els ha cedit un radar per poder efectuar controls de velocitat a l'interior del casc urbà. Durant aquests dies es vigila especialment la velocitat a les avingudes Francisco José Balada, Francisco Baila i Gil de Atrocillo. Ajuntament de Vinaròs i Diputació Provincial valoren la signatura d'un conveni per a les excavacions del Puig de la Misericòrdia. L'alcalde i el regidor de Cultura traslladen a l'organisme provincial la intenció de dotar de continuïtat als treballs arqueològics al poblat Ibert. La regidoria d'Esports de Vinaròs millora les instal·lacions de l'Skate Park i invertix 12.000 euros. Tots els usuaris hauran de formalitzar una autorització a les oficines del Consell Municipal d'Esports. Des del PP li recorden a la regidora que aquestes millores estaven planificades per l'anterior equip de govern i que du 4 mesos sense convocar el Consell Municipal d'Esports. Comença el rodatge d'una nova temporada del Xiringuito de Pepe a Peñíscola. El temporal va obligar a tornar a muntar decorats, però el rodatge va a bon ritme. I la regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Benicarló enceta un nou projecte anomenat Benicarló Negre, amb xerrades, taules rodones i projeccions relacionades amb el gènere negre. L'objectiu és una vegada més situar la ciutat com a referent cultural amb personalitat pròpia. El cicle serà entre el 12 i el 15 de novembre. Són les 12 i 34 minuts del matí. Fem una ullada al temps i també a les temperatures gràcies a la informació que ens facilita meteoclimàtic.net. A Vinaròs la mínima ha sigut de 11,2 graus i la màxima es situa al voltant dels 18,9. A Benicarló els termòmetres marquen una mínima de 11,5 i una màxima de 20,1. Mentre que a Peñíscola la càmera ubicada al Gran Hotel enregistra una mínima de 10,8 i una màxima de 19,7. Finalment, a Morella han tingut una mínima de 8,3 i una màxima en aquests moments de 15,4. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà cel completament assolellat a la zona litoral. Les temperatures seran un poc més altes que les d'avui, mínimes que situaran als voltant dels 14, mentre que les màximes bregaran els 21. A l'interior, mateix pronòstic que a la costa, cel assolellat i lleugerament més altes les temperatures que les d'avui. Es situaran entre els 8 de mínima i els 16 de màxima. Coneixem a continuació la informació del trànsit, una informació patrocinada per l'autoescola de Benicarló, Stop and Go. Segons la DGT, hi ha normalitat a tota la xarxa viària, a excepció de la Peseta Penyíscola, on hi ha obres a la carretera. Són les 12:35 del matí, comencem.
La mañana. COPE Vinaròs. Estar informado.
I avui a la mañana de COPE en el Maestrat anem a començar el nostre programa amb la cultura com a protagonista, i és que la regidoria de cultura de l'Ajuntament de Benicarló enceta un nou projecte anomenat Benicarló Negre. Hi haurà xerrades, taules rodones i projeccions relacionades amb el gènere negre. Tenim amb nosaltres a Josep Barberà, que és el regidor de cultura a l'Ajuntament de Benicarló. Josep, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Heu presentat una nova proposta per part de la regidoria de cultura vinculada amb la literatura i el gènere negre. Primer que res, conta'ns què us va portar a dur en marxa aquest projecte.
Una vegada més, la intenció és omplir aquests forats d'estos mesos una miqueta més foscos i més complicats que la gent es queda a casa, i donar-li alguna excusa per sortir. I bé, quan parlàvem de fer algun tipus de fira literària, vam comentar que estaria bé fer-la fora de les dates on les fa tot el món, perquè hem de tractar de referenciar-nos, i la manera és separar-nos una mica del que fa tothom i, per tant, fer una espècie de primavera a la tardor, que era una mica el subtítol que havíem pensat per a això. I parlant de literatura, vam veure que efectivament la novel·la negra està de moda ara, dels països nòrdics, diguem que han ressuscitat este gènere una mica, i vam dir, bé, doncs si està de moda, doncs és un bon moment per apropar gent, per a crear nous lectors, i sobretot és això, crear nous lectors i que la gent torni a llegir, se preocupe per aquests temes i passi una bona estona parlant-ne.
Serà a partir del pròxim dia 12, entre el 12 i el 15 de novembre, quan heu programat aquest cicle, Benicarló Negre, que començarà amb la projecció de quina pel·lícula?
Sí, projectarem El Falcó Maltès, que diuen que és la pel·lícula tòtem d'aquest gènere.
Tot un clàssic, sí, sí.
Tot un clàssic, i ens farà la presentació de la pel·lícula i xerrarà una miqueta sobre el tema el José Ganzer Müller, que suposo que els oients el coneixen, director teatral, i a més va ser dels impulsors del festival de comèdia que feien a Peníscola.
Per cert, aprofitem la vinentesa per a dir que ha sigut nomenat com a nou director de La Passió d'Ulldecona, ja que l'has nombrat, anem a explicar-ho molt bé.
Després, el divendres, farem una conferència, la novel·la negra en català, des de Mercè Rodoreda fins als nostres dies. Sí que existeix la novel·la negra prèvia a Mercè Rodoreda, però diguem que en aquest moment és quan s'instaura en llengua catalana, vull dir, el nou gènere. Aleshores, això serà a les 8:30 a l'edifici gòtic. Tot això està enmarcat, ho fem en el gòtic perquè tot ho tenim enmarcat en el centre Batega, no? Llavors intentem portar tot lo possible allà al centre. La pel·lícula, però, com tots els passis que fem en sessió contínua, etc., la farem en la caixa Benicarló, que han tingut la deixa de donar-nos permís. Després, el dissabte 14, tenim una altra xerrada, Paisatge i història de la novel·la negra, la postguerra i el maestrat, que la fa Vicent Sanz, que és un autor d'ací del costat, de Traiguera, que coneix molt bé el terreny, i a més els seus llibres estan basats en la nostra zona, i això és un plus afegit. Això serà a les 6, a les 7 seguirem amb la xerrada Maten diferents dones o és un fals mite, d'Anna Maria Villalonga, que també analitzarà això, no? Sempre diuen que les dones quan maten, com a mínim en les novel·les, són més sutils i aquestes coses dels verins, doncs bé, analitzarem si això és cert o no. I després, doncs, tots els autors s'asseuran i faran una mica una tertúlia sobre les perspectives de la novel·la negra en català que poden llaure avui en dia en un món globalitzat i de pirateria i aquestes coses. I finalment, el diumenge, doncs, faríem la projecció del documental Maquis, on emprendrem una mica com s'analitzen els cadàvers des d'una perspectiva científica i arqueològica, que és molt paregut al que es fa quan es troba un cos de persones desaparegudes i aquestes coses per l'estil. Crec que dins de lo macabre pot ser molt educatiu.
Sí, estava jo pensant, no? Dic, una miqueta macabre, no? Per tal d'acabar de rodonir, però és això que a tothom, no? Li crida una mica l'atenció, no? Estos temes que sempre desperten molta curiositat.
Sí, si li serveix perquè la gent s'apropi, com deia abans, doncs de qualsevol cosa és benvinguda. Mm. Ara bé, per exemple, tindrem prou material per a fer-ho tots els anys sobre novel·la negra? Pues no ho sabem. Tal volta l'any que ve resulta que de moda de repente apareix el còmic, per ficar un exemple, o la novel·la rosa, fins i tot, i decidim canviar-ho. Però
gènere.
Sí que fer un cicle d'aquestes característiques en aquesta època, la nostra intenció és anar, que siga de llarga tirada.
Molt bé, a lo millor no serà de novel·la negra, però a lo millor serà, per exemple, el que dius tu, de ciència-ficció o de novel·la rosa, per què no? També volíem aprofitar que te tenim ací a les zones de la mañana de Copen el Maestrat per a parlar, perquè aquesta mateixa setmana s'ha anunciat la teua candidatura, vas a encapçalar la candidatura d'Esquerra Republicana del País Valencià a les properes eleccions del 20 de desembre. Què t'ha animat a posar-te com a cap de llista o a segur la militància els que t'han posat com a cap de llista?
Una mica les dues, sense la proposta, diguem, de la militància, pues un mai creu que siga la persona, sempre veu persones millors. Però bé, la militància ha decidit que siga jo i bé, també han vist que la feina que estem fent a nivell municipal ens ha agradat i tenim visibilitat i anem fent bona feina i guanyant, diguem, simpaties i adhesions, i per tant es va decidir que jo podia ser la persona adient per a fer-ho.
Aneu en coalició amb altres formacions d'esquerres, no és així, Josep?
Sí, amb Esquerra Nacionalista Valenciana i amb els Verds del País Valencià és la coalició que hem conformat o estem conformant, perquè n'hi ha fins al dia 6 per a presentar-les, però d'entrada és això, tractar de fer una coalició valencianista sobre la base del dret a decidir i d'esquerres i ecologistes, sense dubte.
En quins propòsits te presentes? Suposo també que intentaràs, no? Dins de lo que pugues, donar també a conèixer el nom de Benicarló, evidentment, i treballar també per aconseguir projectes per a la teua ciutat, no?
Efectivament, si bé per una banda, doncs quan et presentes a unes eleccions d'aquestes característiques com són les estatals, doncs passes del micro al macro, no? I les propostes ja són molt més globals i molt més genèriques. Doncs Arc Mediterrani, finançament per al País Valencià, clar, nosaltres defensem el dret d'autodeterminació, però això és un altre, diguem, que seria una altra batalla. Però sí que és cert que a nivell personal penses que quants representants hem tingut de la comarca, ja no vaig a dir Benicarló, però de la comarca en diferents administracions, i que pareix que la terreta no els ha cridat mai, no? Aleshores, jo crec que un cop estàs en una... Si aconsegueixes representació i estàs en unes corts grans, com poden ser les valencianes o les espanyoles, doncs aquelles propostes que arriben d'on arriben, de qualsevol partit, que impliquen més finançament, més infraestructures per al teu poble, doncs has de votar-les a favor i has de potenciar que la teua zona reviscole, sobretot perquè aquesta part nord del País Valencià la tenim bastant abandonada per les administracions.
La veritat és que sí, som un punt, jo sempre dic, negre, dins del mapa. També recordar que Miquel Iruela, que és un altre benicarlandó, també serà el cap de llista, en aquest cas per Castelló, perquè tu, al ser el cap de llista, concorreràs per la província de València, no?
Sí, Miquel és un xicot jove, és el primer cop que un representant de les joventuts del partit encapçala una candidatura d'aquestes característiques, i jo crec que és el seu moment, perquè diguem que és el moment del foguet, d'explicar allò que afecta els joves, perquè la desafecció dels joves en la política, doncs, és una cosa que veiem dia a dia, i que algú de la seva edat o que ha viscut la problemàtica que estan vivint ells de pagar la carrera, estar treballant, intentar trobar la feina, que els expliqui com les solucions sí que poden vindre a nivell polític, que no és només aquesta gent que surt a la televisió tirant-se els plats al cap, sinó que les solucions les porta la política, doncs això pot ser molt positiu.
Doncs Josep Barberà, cap de llista d'Esquerra Republicana del País Valencià i regidor de Cultura, moltíssimes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé. Molt bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.
Són les 12:44 del matí, temps per a una pausa publicitària. A la tornada parlem de la ciutat de Vinaròs i d'una sèrie d'excavacions del conveni que se vol signar amb la Diputació de Castelló per tal de que se continuen fent aquestes excavacions al Puig de l'Ermita de la Misericòrdia.
En tu supermercado Simpli de la calle San Francisco de Vinaroz, las mejores ofertas. Hasta el 8 de noviembre, pechuga de pollo 4,59 el kilo, cuartos traseros de pollo 1,99, chuletas de cerdo 3,59, bananas 0,85, tomate de ensalada 1,59 el kilo y cientos de artículos al 70% la segunda unidad. No lo encontrarás más barato. Hasta el 8 de noviembre, aprovecha esta magnífica oferta de supermercado Simpli de la calle San Francisco de Vinaroz. Supermercado Simpli, en San Carlos de la Rápita, calle San Isidro 73, y en Vinaroz, calle San Francisco.
La informació diària de les nostres comarques a l'informatiu de Canal 56, de dilluns a divendres a les 20 hores, Canal 56.
Cope Vinaròs, també en la xarxa. www.cope.es/Vinaròs. Amb la secció d'àudios per escoltar o tornar a escoltar el programa La Mañana de Cope en el Maestrat amb Laura Puig. www.cope.es/Vinaròs. Cope Vinaròs, també en Twitter. @CopeVinaròs. La Mañana en el Maestrat. Laura Puig.
I de la ciutat de Benicarló ens traslladem a continuació fins a la de Vinaròs, ja que la Regidoria de Cultura i la Diputació Provincial estan valorant la signatura d'un conveni per tal de dur a terme noves excavacions al Puig de la Misericòrdia. Tenim a nosaltres a Marc Calvella, que és el regidor de Cultura a l'Ajuntament de Vinaròs. Marc, molt bon dia.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Conta'ns en què consistiria aquest conveni que esteu ultimant, no?, per tal de poder signar en breu i que d'alguna manera el que té que plasmar és la col·laboració entre ambdues entitats a l'hora de dur a terme noves excavacions al Puig.
En si, la reunió que vam tenir el diputat de Cultura era per, d'alguna manera, expressar la voluntat de continuar les excavacions al Puig de la Misericòrdia en les properes etapes, però d'alguna manera el que volíem era a veure si podem arrencar un compromís formal de signar un conveni per a dir durant X temps, durant quin temps se seguiran fent aquestes excavacions i per a que no sigui d'alguna manera una cosa que any a any es va renovant de forma, diguéssim, verbal. El que volem d'alguna manera és el compromís per part de les dos parts, en aquest cas per part de l'Ajuntament està damunt la taula i esperem que així sigui per part de la Diputació.
És a dir, que es tracta d'allò que està de forma verbal plasmar-ho, no?, en un paper.
Correcte. Mm. Esperem que moltes vegades hi ha canvis d'equips de govern, en aquest cas, colors polítics que canvien a les administracions públiques, i comentarem que la cultura i el patrimoni està per damunt de tot això. El que volem d'alguna manera és poder preservar, independentment d'aquests canvis que puguin haver a nivell polític durant els futurs anys.
A dia d'avui, conta'ns una mica quin és l'estat del jaciment que ens trobem en el Puig de la Misericòrdia.
Bé, actualment, l'última excavació que es va fer, diguéssim, va consistir en retirar totes les escales que hi havia anteriorment al mirador de lo que era la creu de l'ermita, on van sortir una sèrie de restes arqueològiques, que ara actualment el que estem fent fins a la propera excavació és mantenir una mica tot el que és l'entorn. Per part de la Regidoria de Medi Ambient, en aquest cas, tot el tema de les herbes, per exemple, se fa un tractament durant cada X mesos per tal de poder preservar allò, que no s'obtingui moltes herbes, i després també s'ha desbrossat una mica i s'ha fet alguns moviments de terra per tal de l'any vinent, quan tinguin que tornar les excavacions, ja bé, diguéssim que pugui tindre ja d'alguna manera la feina adelantada. Moltes vegades les excavacions en el moment que es posen en marxa ja perden molts de dies en retirar herbes, en retirar terra, i d'alguna manera el que estem fent nosaltres és avançar-nos a aquests treballs de cara a l'any vinent.
També se va parlar fa un temps sobre la posada en valor d'aquest jaciment. No sé si ja heu començat a treballar en el que és la senyalització i en el que és també visites guiades, no?, que és bàsicament el donar a conèixer el que són els nostres, sobretot escolars, la cultura íbera, no?
Correcte, vam estar parlant precisament per don Artur Oliver, que d'alguna manera és el responsable a nivell de la Diputació de tot aquest tema, per dir-ho així col·loquialment, sobretot pel tema de la cartelleria que hi havia antigament al voltant del Puig de la Misericòrdia, una cartelleria explicativa que amb el pas dels anys i sobretot de la responsabilitat d'alguns i vandalisme d'alguns doncs s'ha anat perdent, no? El que volíem d'alguna manera és poder recuperar aquests cartells, poder-los tindre allí, perquè ja tant siguin visites guiades a nivell d'escolars, per exemple, o a nivell turístic, per exemple, se pugui posar en valor tot el que és l'entorn del Puig de la Misericòrdia. És una cosa que actualment sí que podem dir que estem mirant, i seria simplement mirar a veure a nivell pressupostari quan ens podria costar aquesta petita inversió.
I respecte a les troballes que allí puguen haver-hi, perquè clar, evidentment tot allò que es troba suposo que s'emporta, no?, cap a Castelló, cap al Museu de Belles Arts, que és on el Servei d'Arqueologia de la Diputació de Castelló normalment treballa. No sé si esteu treballant en la línia de poder portar algunes de les peces a la ciutat de Vinaròs.
Correcte, en un principi ja es va fer una sol·licitud per part de l'anterior alcalde, Juan Bautista Juan, per tal de poder fer una petita exposició, ja sigui a Vinaròs o, per exemple, a les Cavallerisses, que en el seu moment també s'ha plantejat com una mena de museu, però la problemàtica que ens trobem, i així se mos va comunicar des de la Diputació, és que, clar, aquestes peces necessiten, perdó, una humitat adequada, una temperatura adequada, necessiten també unes vitrines que tenen que ser d'X medides, d'X manera, i, clar, tot això també requereix una inversió, no és només fer una partida pressupostària, i dir, anem a obrir ara un museu a l'ermita, no? És que per tal que puguin tindre aquestes peces que són de Vinaròs i que actualment estan depositades d'alguna manera com a préstec a Castelló, doncs puguin tindre la màxima garantia possible per estar exposades a Vinaròs.
És a dir, que la despesa, evidentment, la inversió també és important, no?, per a fer un museu d'aquestes característiques.
I a més que la despesa és que si ens les cedixen, possiblement només me les cedirien
un mes
o un mes i mig. Clar, és que no comporta tampoc, no resulta pràctic poder fer aquesta sessió tan ràpida, no?, per tal d'exposar-les.
Doncs Marc Calvella, regidor de Cultura a l'Ajuntament de Vinaròs, moltíssimes gràcies per atendre'ns i esperem que en breu se plasme ja aquest conveni que se signe entre la Diputació de Castelló, l'Ajuntament de Vinaròs i, per supost, també comptant amb la col·laboració de l'Associació Cultural Amics de Vinaròs, que són d'alguna manera, no?, els que us guien també en aquest tipus de jaciments, no?
Correcte, Amics de Vinaròs ja tothom ho sap, però tampoc fa falta obviar-ho, al contrari. Mm-hmm. O sigui, a nivell del Puig de la Misericòrdia tenen la cultura del nostre poble, ara, per exemple, estem en una època en què tenim el concurs, per exemple, de l'Aquarel·les de Puigroda, tenim el Premi Borrassar, que vull dir que Amics de Vinaròs és una entitat en la que l'Ajuntament col·labora estretament, vol seguir col·laborant estretament, i en aquest cas, en el tema de les excavacions, així seguirà durant, esperem, molts anys.
Molt bé. Marc Calvella, gràcies per atendre'ns i bon dia.
Molt bon dia a vosaltres.
Són les 12:51 del matí. Tenim més coses relacionades amb la ciutat de Vinaròs, i és que ja ho avançàvem ahir. S'ha presentat les millores que s'han dut a terme a la pista de skate de la ciutat de Vinaròs, unes reformes que han tingut una inversió de 12.000 euros. Doncs bé, el portaveu adjunt del Partit Popular a l'Ajuntament de Vinaròs, Lluís Gandia, li recorda a l'actual regidora d'Esports, a Begoña López, que aquesta és una inversió que ja estava projectada per l'anterior equip de govern. L'escoltem.
El Partit Popular de Vinaròs volem recordar que la millora de les instal·lacions en infraestructures esportives que ha presentat la regidora d'Esports pues han sigut planificades, pressupostades i iniciades en la seva totalitat per l'anterior equip de govern del Partit Popular. En el cas de l'Skate Park, ja l'any passat, el llavors alcalde Juan Bautista Juan i el regidor d'Esports, Luis Adell, se van reunir en el col·lectiu d'usuaris d'aquesta instal·lació, i va ser com a conseqüència, precisament, d'aquesta reunió, quan en el pressupost de l'any 2015 se va contemplar la millora que avui ha presentat la regidora d'Esports i que s'ha trobat feta. Nosaltres, des del Partit Popular, volem també recordar, sobretot a totes aquelles persones que utilitzen les instal·lacions esportives, que en l'any 2011 ens vam trobar unes instal·lacions esportives municipals que no tenien cap tipus de planificació per al seu manteniment, i que durant els passats 4 anys, en l'anterior legislatura, ja a pesar de les dificultats econòmiques que ens vam trobar, doncs tots els anys vam tindre una partida pressupostària per a millorar les instal·lacions esportives municipals i així afavorir la realització de l'esport popular. També, aprofitant que avui la regidora d'Esports ha fet una roda de premsa, recordar-li que des del mes de juny, que ja té la responsabilitat en la regidoria d'Esports, no ha reunit ni un sol cop al Consell Municipal d'Esports. Considerem que això és fruit de la desídia en la gestió esportiva i les poques ganes d'escoltar que tenen els implicats, en un moment precisament en què estos són fonamentals que siguin escoltats de cara a planificar el pressupost del proper any de l'Ajuntament de Vinaròs.
Temps a continuació a la mañana de Cooperant. Les 12:53 del matí. Temps per una pausa publicitària.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una Mau con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
En tu supermercado Simpli de la calle San Francisco de Vinaroz, las mejores ofertas. Hasta el 8 de noviembre, pechuga de pollo 4,59 el kilo, cuartos traseros de pollo 1,99, chuletas de cerdo 3,59, bananas 0,85, tomate de ensalada 1,59 el kilo y cientos de artículos al 70% la segunda unidad. No lo encontrarás más barato. Hasta el 8 de noviembre, aprovecha esta magnífica oferta de supermercado Simpli de la calle San Francisco de Vinaroz. Supermercado Simpli, en San Carles de la Rápita, calle San Isidro 73, y en Vinaroz, calle San Francisco.
A continuació a la mañana de COPE en el Maestrat per tal de parlar del portal de la transparència de la ciutat de Peníscola, un portal que es va posar en marxa ja el passat mes d'agost. Tenim amb nosaltres a la regidora de transparència a l'Ajuntament de Peníscola, Sandra Albiol. Sandra, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ahir vau dur a terme una jornada per tal d'analitzar com ha estat anant durant aquests tres mesos el portal de transparència de l'Ajuntament de Peníscola, no és així?
Sí, correcte. Ahir mateixa vam reunir els responsables per àrees, les àrees de secretaria, d'intervenció, d'urbanisme, de personal i de contractació, per a l'actualització del portal de transparència amb l'objectiu d'avaluar els tres primers mesos de prova de la plataforma, com bé tu has dit, i per a identificar errors, per a aportar propostes de millora que aporten els responsables, les dudes, per a resoldre dudes, per a aportar coses que ells canviarien a l'hora d'introduir la informació i fer així propostes de millora per tal de que
funcione més eficaçment, no?
Correcte, correcte.
Quins són els espais més visitats, Sandra?
Els espais més visitats, este portal inclouix també la procedència dels usuaris que veuen les pàgines. Pràcticament podem dir que la meitat dels usuaris que consulten la informació són del propi municipi, són de Peníscola. Però també destacaríem Castelló i Barcelona. I els espais, la informació que més consulten els usuaris són les de la Corporació Municipal i la informació econòmico-financera de l'Ajuntament.
És a dir, que a la gent li interessa l'economia, sobretot, no? Conèixer una miqueta com estan els comptes municipals.
Sí, correcte.
També recordar, no?, que l'Ajuntament de Peníscola ha sigut pioner en la posada en marxa del portal de transparència. Ara estan tots, com a locos, tots els ajuntaments posen en marxa les seues aplicacions i compta'ns per què, perquè serà a partir del pròxim mes quan serà obligatori, no?, per a tots els consistoris tindre-ho llest.
Sí, correcte. La llei preveu l'obligatorietat de la posada en marxa de la llei de transparència d'aquest tipus de plataformes per al pròxim mes de desembre. Nosaltres vam voler treballar a fons des del minut que vam començar la legislatura per incloure ja el portal de transparència, treballar en el portal de transparència quan antes millor. Ho havíem planificat per al mes d'agost per destapar-ho el mes d'agost. I vam inclús adelantar-nos a aquesta fecha un dia i el 31 de juliol ja vam posar en marxa aquest portal de transparència. I jo el que sí que també volia era agrair a tots els responsables de les àrees i els jefes de departament per els treballs, la col·laboració i el que estan treballant, la implicació que estan tenint en la posada en marxa d'aquest portal de transparència.
Sí, perquè ho hem comentat sempre que hem parlat amb tu, no resulta fàcil i més tenint en compte que tots els departaments del consistori tenen que estar implicats en el correcte funcionament, no?, d'aquest portal.
Sí, correcte. El portal és un portal dinàmic, no és un portal estàtic. Per tant, se tracta d'això de tindre la màxima transparència possible en tots els departaments. Per tant, la implicació és màxima de tots els departaments. No ho pot fer una persona sola, i és cada departament el que ha d'anar pujant tota la seva informació, tota la informació que se va generant diàriament, setmanalment, i això pues implica pues un poc més de faena a cada departament.
Sandra, quin nivell de transparència té ara per a l'Ajuntament de Peníscola? Perquè sé que hi ha una sèrie d'indicadors, no sé si teniu constància del nombre que incompliu en l'actualitat.
Sí, per ara superem més de la meitat del dita. I tenim previst pues, anar actualitzant per a tindre, a veure, volem aconseguir el màxim número de...
El 100%, vamos, eh?
Correcte.
Molt bé. Doncs Sandra Albiol, regidora de Transparència a l'Ajuntament de Peñíscola, moltes gràcies per atendre i esperem que bueno, en els pròxims mesos, poquet a poquet, se vagin complint aquests objectius de la transparència per part de l'Ajuntament de Peñíscola. Gràcies i bon dia.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Amb Sandra arribem a la una de la tarda. Te quedes ara en la companyia dels serveis informatius de la cadena COPE que te conten tot allò que està passant a Espanya i al món. Tornem de seguida a 1:05 per a contar-te el que passa així, a prop de casa teua, a la comarca del Baix Maestre. Fins ara.
La mañana. COPE Vinaròs. Estar informado.
Què tal? Salutacions cordials de nou. És la 1:05 de la tarda. Soc Laura Puig i estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Continues escoltant la mañana de COPE en el Maestrat, el programa que tracta d'apropar-te tota l'actualitat del Baix Maestrat, la de casa nostra. Dins d'aquests 25 minuts de programa que tenim per davant, anem a parlar de l'Associació Amics de Vinaròs, que han setat el mes de novembre amb molta activitat i que tancaran amb la Nit de la Cultura Vinarosenca. A més, també passarà pels nostres micròfons la coordinadora de la Fundació Caixa Vinaròs, Nati Romeu. Amb ella coneixerem l'agenda que han programat per a novembre i que s'inicia demà amb la projecció del documental sobre la història del grup de folk valencià, Al Tall. De seguida entrem en matèria, però abans actualitzem, com sempre, l'última hora informativa i ho fem en titulars. Jornada de formació a l'Ajuntament de Peñíscola per a l'avaluació i millora del funcionament del portal de transparència després del primer trimestre de funcionament. La llei preveu l'obligatorietat de la posada en marxa d'aquest tipus de plataformes digitals per al pròxim 15 de desembre. Acord Ciutadà de Vinaròs demana al govern municipal que es posi les coses al seu lloc respecte a l'empresa que gestiona la Zona Blava. Volen que recalcule el nombre de places de Zona Blava i que revise la tarifa d'hivern. La cooperativa de Benicarló, Benior, participa en la Fira Fruit Attraction. El gerent de la firma fa una valoració molt positiva sobre la presència de Benior en aquest espai expositiu on participen més de 1.000 empreses de vora 25 països. L'enginyer benicarlando de telecomunicacions Àngel Alberic ha sigut considerat per l'Institut d'Investigació de Boston com un dels 10 innovadors menors de 35 anys a tindre en compte al nostre país. Alberic, que és el director científico-tècnic del grup d'investigació biomèdica en imatge de l'Hospital Universitari La Fe de València i és a més fundador de l'empresa Kivim. És la 1:07 de la tarda, fem una ullada a les temperatures i és que segons meteoclimàtic.net a Vinaròs la màxima a hores d'ara és de 19,7 graus. A Benicarló els termòmetres marquen 20,2, mentre que a Peñíscola, la càmera ubicada al Gran Hotel, enregistra una temperatura de 20 graus. A Morella arriben fins als 15,6. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà, a la zona litoral, cel completament assolellat. Temperatures un poc més altes que les d'avui. Les mínimes es situaran al voltant dels 14 i les màximes bregaran els 21. A l'interior mateix pronòstic a la costa, cel assolellat i lleugerament més altes les temperatures que les d'avui. Es situaran entre els 8 de mínima i els 16 de màxima. I molta atenció a continuació a les nostres carreteres, una informació que ens patrocina com cada dia l'autoescola de Benicarló Stop and Go. Segons la Direcció General de Trànsit, hi ha normalitat a tota la xarxa viària, a excepció de l'AP7, on en diferents trams hi ha obres a la carretera, especialment a la zona de Vinaròs, Peñíscola, Benicarló i també d'Alcalà de Xivert. La 1:08 de la tarda, seguim a la mañana de COPE en el Maestrat. I anem a començar la segona part de la mañana de COPE en el Maestra parlant de cultura, perquè des de l'Associació Amics de Vinaròs tenen l'agenda més viva que mai i el passat dilluns s'inaugurava l'exposició d'aquarel·les del certamen internacional Puig Roda. Tenim amb nosaltres a José Luis Pascual, que és el president de l'Associació Amics de Vinaròs. José Luis Pascual, molt bon dia.
Bon dia.
Te volia jo ja canviar el cognom, eh? Què t'apareix?
No passa res.
Mos hem entès igual, eh?
No, no hi ha ningú problema.
Bueno, sí. Heu inaugurat l'exposició d'aquarel·les, es tracta del concurs d'enguany, i conta'ns una miqueta què és el que podrà veure la gent que visite la Capella Santa Victòria de Vinaròs.
Pues, des del meu punt de vista, una exposició extraordinària d'aquarel·listes d'un nivell altíssim, a més no poder. És el concurs internacional i, com el seu nom bé diu, pues, n'hi ha aquarel·listes procedents d'Argentina, de Suïssa, de Rússia, d'Alemanya i, naturalment, fonamentalment, de tota Espanya, de totes les províncies i de tots els racons d'Espanya. S'han seleccionat 25 obres. Una sèrie d'obres s'han desitjat perquè no reunien els requisits o les condicions i passen, diguem, a la consideració del jurat de 25 obres. D'aquestes 25 obres, jo diria que com a mínim 10 són d'un altíssim nivell i el resto, pues, molt interessants. Però des de l'edó, no sé si és l'any que més nivell hem alcançat o per lo menos estarem molt propers, estem molt satisfets. I bueno, ara esperar que el jurat es reunisca, concedisca el premi, i el dia 27 de novembre, en el Sopar de la Cultura que celebrem, en companyia del Premi d'Investigació Borrasarque, us otorga també el premi, el 7è Premi Internacional d'Aquarel·la, Gabriel Puigroda.
I què fa la mostra? Fins quin dia estarà oberta? La mostra fins quin dia estarà oberta?
Sí, fins el dia 30 d'este mes. Fins el dia 30 d'este mes, de 6 a 8 de la nit, a la Capella Santa Victòria, al carrer Santa Rita, l'antic Museu Municipal de Vinaròs.
Molt bé, per un altre costat, sí, dime.
A més, els socis tenen la possibilitat de votar, perquè, com quasi tot el món sap, una quinta part, és a dir, un dels membres del jurat representa el vot dels socis, per tant, el vot dels socis, pues, té una importància també significativa.
És a dir, que podran escollir el guanyador de l'edició d'enguany del certamen.
Bueno, directament no, però indirectament sí. És a dir, una quinta part del vot, pues, correspon al soci, i l'altra és a professionals, a molt alts professionals i qualificats.
Comentava jo que aquesta setmana la teniu molt intensa en l'agenda perquè ahir mateixa presenteu el llibre Antoni Porcari Candel, 1904-1947, el mestre que va donar la paraula als infants. Com va anar aquesta presentació, José Luis?
Bueno, bé, les presentacions sempre van bé per una raó molt simple, perquè cada llibre que es presenta, en les seues circumstàncies, de més o menys nivell, de més o menys rigorositat, però és una contribució que es fa d'alguna manera al nostre patrimoni, a la nostra història, a la nostra cultura, i que queda reflexat i que a partir d'ahir, qui en sàpiga més o qui pugui fer-ho millor, pot desenvolupar-ho, però de moment queda una cosa fixada. I el mestre Porcar, pues, va ser un mestre que no va estar, que va estar uns anys a Vinaròs, que no va ser un mestre d'aquells que consideren tradicionals, però que és una figura de la pedagogia i ara una pedagoga de la Universitat de València, valenciana, pues, ha fet un llibre sobre ell i té una part molt important la seva estada en Vinaròs i en Canet-lo Roig, que des dels puestos va ser mestre, perquè va ser un mestre molt vinculat en un altre personatge pedagog desconegut pràcticament de Vinaròs. Vam publicar un llibre d'ell i entonces el vam donar a conèixer, el mestre Manuel Valls, que, bueno, Vicente Valls, perdona, Manuel Vicente Valls, que va tindre una importància decisiva en la pedagogia de la República, i que va ser, com molts mestres d'aquell període experimentat. I els mestres és una de les reivindicacions que tenim pendent. Jo crec que en tots els pobles els mestres tindrem que fer un homenatge cada any, perquè són els grans llums que brillen en el firmament i que moltes vegades, pues, passen desapercibides perquè considerem que és normal, i, sin embargo, són els que ens donen la base de tot el que després som i serem.
En este cas és Francesca Vidal, no?, l'autora
Francesca Vidal, sí.
Molt bé, per un altre costat, també m'agradaria conèixer una miqueta quina és la valoració que en feu des de l'Associació Amics de Vinaròs, perquè avui mateixa també hem conegut que l'Ajuntament de Vinaròs i el Servei d'Arqueologia de la Diputació de Castelló estan a punt de signar un conveni per escrit per tal de continuar les excavacions al jaciment del Puig de la Misericòrdia. Suposo que contents, no?, perquè se materialitza aquest acord.
Extraordinàriament content, i és un tema que, com tu saps, fa 30 anys que venim treballant en ell, lluitant i defensant-lo. Per tant, qualsevol cosa que en aquest terreny avancem, pues sempre estarem ahí a apoyar-lo, a defensar-lo, i a més a enorgullosos de que es faça. És a dir, una satisfacció total de que s'hagi fet o de que estigui a punt de fer-se, vamos.
Tenim també pendent el sopar de la nit de la cultura vinarosenca, ho has comentat abans, serà a final d'aquest mes de novembre. Com van els preparatius?
Sí, això és el dia 27 de novembre, l'últim divendres de novembre de cada any. Estem ja també en tot el procés este. L'any passat vam ser 180 participants, enguany pues, com a mínim seran més mateixos, però l'important ja no és que siguem 180 o 170, l'important és que d'alguna manera això és un respaldo a la tasca que estem fent, i al mateix temps un homenatge a aquells que cada any guanyen els premis d'aquarela a Puigroda i d'investigació històrica a Borrassà, que també un dia d'estos, ara no sé exactament quin dia, però es reunirà el jurat per nombrar
el
guanyador, efectivament.
Molt bé.
Per tant, convido tot el món, perquè el sopar és lliure, naturalment, per socis i no socis, però tot el que vulgui assistir en aquest sopar, en aquest gran sopar, pot passar per l'associació, reservar el seu tiquet. En aquest moment hi havia més de 50 reserves i acompanyamos en aquesta nit de joia que és per nosaltres.
Molt bé, doncs tots a gaudir d'aixa nit de la cultura vinarosenca. Recordem, un últim divendres del mes de novembre és la data escollida, com ve sent ja habitual, com ja és tradicional a la ciutat. José Luis Pascual, moltíssimes gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, com sempre, per difundir les nostres notícies, perquè també si no es difundixen no serveixen per res les realitzacions. Moltes gràcies.
Bon dia.
Adéu, Laura.
El nostre poble, la nostra gent, se mereix tota l'atenció. Vos la oferim a Caixa Rural Caixa Vinaròs, amb serveis financiers a la mida dels nostres clients, sempre mirant pel progrés del nostre poble. A Caixa Rural Caixa Vinaròs seguim apostant pel foment de les tradicions, destinant els nostres fons socials a les activitats culturals de la Fundació Caixa Vinaròs. Perquè els nostres orígens són la base del nostre futur. Per això, per sempre i com sempre, confia en Caixa Rural Caixa Vinaròs.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una MAU con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
La llum és aquest tema que estem escoltant de Al Talle, aquest conegut grup de música folk valenciana que demà, dijous dia 5, a partir de les 8 de la tarda, se farà una projecció del documental Sempre Al Tall a l'Auditori Carles Santos de la ciutat de Vinaròs, dins dels actes enmarcats en la programació que se programa, no valga la redundància, des de la Fundació Caixa Vinaròs. Tenim amb nosaltres a Nati Romeu, que ens conta ara tot allò que hem de saber sobre l'extensa programació d'aquest mes de novembre. Nati Romeu, molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Bueno, un autèntic luxe, no?, començar les activitats del mes de novembre en la projecció d'aquest documental que s'ha produït per part de la Universitat de València, no és així?
Sí, sí, mira, i mentre escoltava la musiqueta se m'han anat els peus.
Ja volies ballar una miqueta, eh? Molt bé, molt bé.
Home, començar el dia amb una música així agradable i balladora, com la del tall, pues sempre...
Te volia posar tio canya, però pensant no que ja és massa coneguda.
Sí, però bueno, qualsevol dels temes del tall sempre te transporta. Pues sí, efectivament, com tu dius, la veritat és que la Fundació amb el grup El Tall sempre hem tingut molt bona relació amb el Vicent i amb la resta de gent del grup, I aleshores, quan la seva manager Soledad Desfilis ens va proposar de vindre aquí a la Fundació a projectar, i també valga la redundància, aquesta pel·lícula biogràfica que està produïda per la Universitat de València, pues, ens va aparèixer una idea fantàstica, vindrà també ella a presentar-lo. Per tant, demà la gent que tingui una miqueta de nostàlgia del tall podrà vindre una mica a agarrar energia, veient-nos en el transcurs d'aquests 40 anys de trajectòria professional.
Que no en són pocs, 40 anys de trajectòria professional. Qualsevol grup de música li agradaria, no?, poder estar tants anys al peu del canó com és el cas del tall. Recordem, serà demà dijous a les... No, demà dijous no, ho és avui.
No, demà
dijous.
Demà dijous,
no?
Sí.
Demà dijous a les 8.
Per a que la gent que segueix la Copet tingui una mica una idea, tots els dijous del mes de novembre tenim projeccions.
Molt
projeccions
bé.
De cine, o en aquest cas projecció d'un documental, però farem dijous de cine, per dir-ho d'una manera així genèrica.
Molt bé, i continuem amb el cinema, perquè la següent activitat que teniu prevista és el dia 12, també a les 8 de la tarda, i conta'ns què és el que teniu preparant, Nati.
Pues bueno, mira, això forma part del cicle de cinema que conjuntament amb la Seu del Nord de la Universitat Jaume I de Castelló venim fent des de ja fa alguns anys. Cinema en versió original. Normalment el tenim sota un títol genèric, aquest any ha sigut el de vacances. Aleshores projectarem tres pel·lícules clàssiques. Recordo a la gent que és en versió original, però subtitulat en castellà.
Per que ningú se perga.
No, a més, la veritat és que el problema és que no tenim l'hàbit, no?, de veure pel·lícules en versió original, però quan sentes els actors parlant en la seva llengua i a més declamant tal com estan actuant, és un altre món, saps? Perquè a vegades una mala traducció de l'actor,
sí,
pues fa que aquesta segona, a vegades també ho millora.
És perquè no tenim l'acostum, sí, perquè sí. Quan vas per Europa, mon germà, per exemple, va viure un temps a Finlàndia i comentava que allò normal era veure tota la televisió, el cinema, tot en versió original i subtitulat a l'idioma del país en el que estigueres.
Sí, no? Sí, pues bueno, en principi tenim l'ocasió de veure el cinema en versió original. Els dies 12 de 9 i 26 de novembre començarem amb Estimat diari del Nani Moretti, tot a les 8 de la tarda, Laura.
Molt bé.
Seguirem un estiu amb Mònica, de l'Igmar Berman, i acabarem amb Les hores d'estiu de l'Olivier Assayas. O sigui que, com hem dit, El tall, Caro Diario, després l'estiu en Mònica i les hores de l'estiu, tots els dijous, la gent que tingui ganes de veure cine se pot acostar a la Fundació.
Però la Fundació Caixa Vinaròs no només és cinema i música, sinó que també tenim exposicions. El dia 13 inaugureu una exposició del Vinaròs vist per Alfred Kinner-Sorolla, no?
Sí, però abans de tenim una altra. Que és este dissabte.
Aquest mateix dissabte.
Sí, aquest mateix dissabte, a l'espai de Sebastià Miralles, tenim una exposició fantàstica, de veritat. Jo l'he vist muntada, és una exposició molt bonica d'escultures de l'escultor Armand Cirri Pedrós, que és un amic de Sebastià Miralles, i utilitza, en aquest cas, només marbre i ceràmica. I bé, la sala està fantàstica, de veritat, atrau moltíssim veure-la. La inaugurarem aquest dissabte a les 7 de la tarda. Com ja molta gent sap, Sebastià Miralles té un espai dedicat, un espai dedicat a ell, sí, per dir-ho d'alguna forma, una sala aquí a la Fundació Caixa Vinaròs, però ell no vol que només hi hagi obra seua, sinó que la seva implicació amb la Fundació fa que companys i coneguts de Sebastià del món de l'art vinguin cada dos mesos o així a exposar les seues obres. Per tant, este dissabte a les 7 de la tarda, qui tingui ganes de gaudir veient una fantàstica exposició d'escultures, també té una cita aquí a la Fundació.
Doncs sí que ja ens traslladem al dia 13, no?
Exacte, sí, el divendres 13, que no té res a veure amb la mala sort. És una mica...
Esperem que no.
A més, tenim que superar tots aquests tòpics. Ginés Sorolla va llegar a la Fundació part de la seva obra, tenim fotografies, diapositives, llibres, llibretes de laboratori, bueno, tenim moltíssimes coses d'Alfred. I com et deia, entre totes aquestes coses que va deixar la Fundació, hi ha centenars i centenars de diapositives que ell feia quan venia aquí a Vinaròs, fotografiava el Vinaròs de la seva època. Clar, és un document fantàstic perquè, per exemple, fotografiava la Mera, que era el lloc on ell vivia, i aleshores pues, podies veure quan el dijous a la Mera se feia en terra, que no hi havia les parades. Tenim fotografies del barri Sant Pere, tenim fotografies de xiquets i xiquetes d'aquí de Vinaròs que alguns no es coneixem. Aleshores, el que hem fet és que aquestes diapositives les hem passat a foto i farem aquesta exposició del Vinaròs vist per Alfred Giner Sorolla. També cal recordar que, malauradament, Alfred ja fa 10 anys que ens va deixar i hem d'aprofitar qualsevol ocasió per a recordar com sigui aquest savi vinarossenc que vam tenir nosaltres aquí i que sempre, sempre, sempre tenim que fer alguna cosa per recordar-lo.
Pues sí, hi ha que tindre la memòria ben calenteta, no? Sí. I recordar, no? I sobretot una figura del caliu d'Alfred Giner Sorolla. També tenim bonsais.
Sí, bonsais, sí, ja veus, com anem.
L'art i cultura del bonsai. Teniu de tot, La veritat sí. Que és una programació molt variada.
Pues bé, és que saps què passa, Laura? Que un altre dels espais que té la Fundació Caixa Vinaròs està al carrer Almeria, que és on, a la planta baixa, on està l'Associació Cultural de les Mestres de Casa. Allí la Fundació té l'Espai Corbat, té Julio Vives, té la nova seu paleontològica d'aquí de Vinaròs, i a part també està l'Associació de Bonsais. I clar, de tant en tant, pues aquests grups fan activitats de conferències, d'exposicions, etc. I en aquest cas, Eladio Balboa, que és un dels membres de l'Associació de Bonsai de Vinaròs, ens farà una xerrada, però una xerrada una mica diferent al voltant del món del bonsai. Ell no vindrà a parlar com se fa un bonsai, no? Ni dels estils de bonsais que puguen haver. Ell el que vol és aprofundir una mica en aquest concepte tradicional del bonsai i la interrelació que hi ha entre l'arbre i la persona que el treballa, aquesta empatia que se produeix, com ell diu, que s'aixeca cada dia, se'l mira, li tira una miqueta d'aigua.
És tota una cultura, i més en el cas del bonsai, no? És sí. Tot un art i una tradició que és el que tu estàs dient i el que suposo que explicarà Eladio Balboa, no? Que bueno, no és com cuidar qualsevol arbre, bueno, almenys és això el que diuen, no? La gent que li agrada tindre bonsais. Mm. I acabem el mes de novembre, i si no em corregeixes, amb una conferència sobre la maçoneria, no?
Veus tu, és que jo, de veres, ja has vist, no? La gran varietat de temàtiques que toquem, som molt, molt llançats, no? Aquesta vegada és Victòria Loriente Espallargues, que és una dona d'Alcalà de Xivert, que pertany a l'Associació d'Estudis Històrics Gregal, i ens farà una conferència per parlar una mica d'aquest buit històric que hi ha al voltant de l'entramat maçònic a les comarques del nord de la província de Castelló. De fet, ella comenta que per la maçoneria van passar personatges polítics, militars i ciutadans que, clar, la majoria de les vegades ocultaven per diferents circumstàncies la seva inscripció a les loges maçòniques. I clar, també motiu d'això, la recuperació d'informació va ser bastant laboriosa, entre altres coses també per la destrucció d'arxius. Mm-hmm. Aleshores, ja el que pretén en aquesta conferència és respondre a alguns interrogants que van quedar oberts en relació amb la maçoneria. Jo, de fet, crec que partirem, moltes persones partirem de zero en aquest aspecte.
Pues sí, la veritat que molt interessant aquesta conferència. Recordeu, el dia 27 a les 8 de la tarda. Recordem també a la gent, Nati, que a través de la pàgina web de la Fundació Caixa Vinaròs se pot consultar tota la informació, perquè segurament diran m'he quedat en una activitat però no recordo quin dia era.
Pues sí,
però bueno, que acudis que hi ha a consultar-ho, no?
Sí, és a les 3W.fundaciocaixavinaros.com i després també al Facebook de la Fundació.
Molt bé, Nati i Romeu, un plaer, com sempre, bueno, parlar amb tu i conèixer totes les activitats de la Fundació Caixa Vinaròs previstes per aquest mes de novembre. Moltes gràcies i bon dia.
Gràcies a tu, Laura, una estimada gran. La llum la fa volcar, més clara no pot ser, llumera tot el poble i atrau el
foraster. La mañana. COPE Vinaròs. Estar informado.
Ahorra con las ofertas de Taula Supermercats Benidorm del Polígono Industrial.
Gran variedad de lotes navideños y cestas de frutas y verduras para empresas y particulares. Elige tu lote desde 7,90 euros. Infórmate sin compromiso en el 696-766-927.
Taula Supermercats Benidorm, el supermercado de tu cooperativa.
I marxem perquè no tenim temps per a més. Arriben els nostres companys dels serveis informatius de la cadena COPE que te conten tot allò que està passant a Espanya i al món. Nosaltres marxem, però recorda que demà tens una cita, ací al 101.6 de la freqüència modulada, a partir de les 12:30, on te contarem tot el que passa a casa nostra, a la comarca del Baix Maestre. Fins demà. Adeu.